Aquí comença el Què t'hi jugues amb Joan Tejedor. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. Acerca-te'l.
Caracolea 1, caracolea 2, remata.
És un animal.
Golazo, gol, 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 gol.
Quin golarro que acaba de fer la minya mà.
Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
Veus l'escaire, allà te la col·loco.
Què t'hi jugues amb Joan Tejedor.
Bon dia, com esteu? 12 i 6. Arrenquem el Què t'hi jugues. Ramon, m'ha cremat el telèfon a les mans l'última setmana. Però cremat, eh?
Ah, sí?
Vaig dir, deixaré 15 dies, que si no passa res molt gros no et trucaré. Però és que l'últim dia que vam parlar tu i jo aquí en aquests micròfons, parlàvem de, ostres, si sembla que Rodri acaba escollint el Madrid, com Xavi Alonso el 2010, fitxatge Bartra Bradó de l'equip que està fent per aquest segon projecte... Imagina't si ha plogut. Imagina't si hi ha coses que dic... Això li hauries de consultar al Ramon.
Bé, veus, però això sempre tens el telèfon obert, ja saps que jo estic disponible. Sobretot, mira, hi ha una cosa que a la vida aprens. Hi ha gent que va amb els titulars, hi ha gent que va amb els suplents, hi ha gent que no li importa qui són els titulars i qui són els suplents. Això no només amb els equips de futbol, sinó amb els equips de ràdio, amb els equips del diari i amb els equips de televisió. Sembla que quan no hi ha els cracs, els col·laboradors també es prenen vacances. Jo no miro mai qui presenta el programa, perquè per mi la fidelitat és a l'equip i al programa.
I
això fa, evidentment, després els que porten els programes saben si té més o menys audiència i si tu el que pots dir és més o menys interessant i si hi ha setmanes que paga la pena i d'altres que no. Per tant, com que ara ja estic en una edat d'això de la jubilació activa, que estic... és un càrrec en aquest país, ara, permet la disgregació, hi ha un problema que és que per apujar-te el sou t'han de canviar la gorra. Si tu dius, escolta, vull cobrar una mica més, llavors et fan sots cap o et fan cap. El qual vol dir, deixen de perdre un redactor que és molt bo com a redactor, però guanyen un inútil com a sots cap o com a cap. Aleshores, tu el que has de fer és, si vols un gran cronista, paga'l com a cronista, i si vols un gran redactor, doncs com a redactor. No, aquí et van pujar la categoria. Aleshores, jo ara he descobert això del jubilat actiu, que és que no figures en una filla d'Excel.
Ets fals nou, ets un fals nou. Ets un fals nou.
Un fals nou, i aleshores, com que no tens responsabilitats, treballes i no treballes, depèn de si crida o no crida. Ara ho dèiem una mica amb l'Anna, que és una mica com un autònom, una mica així, no? Aleshores va sentir bé, per tant, bé. No
passa que si els cracs els fas jugar cada 3 dies també han de rotar, home, de tant en tant hem de rotar.
És com jo, però en periodista, no? Sí. És jo en periodista.
Sí.
Jo estic jubilació activa, que és jugar en MLS.
Demà passat fas 38 anys.
Ves? Una combinació molt activa.
Molt activa, molt activa. Però quina jugada, Ramon? No la veiem venir que el Barça i el Madrid es disputessin Rodri d'una manera tan... amb un interès tan similar tots dos i sobretot que el futbolista escollís venir al Barça quan sembla... Clar, en principi l'equip que té més necessitat és el que té més números per seduir-te, però que ell tingués tan clar que el projecte que el seduïa era el de Hansi Flick i aquest Barça de la canalla que ha estat aspirant a totes les dues últimes temporades i que realment, tot i que no hagi governat Europa a nivell de títol, sí que s'ha guanyat els cors del futbol,
A vegades el mercat et porta situacions inversemblants, no? El Barça anava buscant un davanter i si pot ser un lateral, un central esquerrà i potser alguna altra cosa i ha acabat fitxant com a gran figura Rodri. Rodri crec que és una molt bona operació per a un club gran i ambiciós. És a dir, quan tu, la marca Barça, li dius al Barça ha fitxat Rodri, això revaloritza molt la marca. I al mateix temps és un missatge per a un equip que ha de ser ambiciós i no plenyider. És a dir, això de dir, bueno, ja estem com estem, ja anem fent... I...
No, jo ja crec tenim que és... bon mig del camp,
just.
No cal...
Jo crec que és un salt de qualitat, té un risc, òbviament, com totes les operacions, perquè si no el futbol ja no seria el futbol, té un punt imprevisible. Però a efectes de mercat em sembla una jugada extraordinària, com tu bé dius, perquè li treus a més amb el Madrid i li fas dir que ha preferit el Barça al Madrid. Això és un intangible que té un gran valor i que vol dir que aquesta cultura que té el Barça de que el joc és més important que el resultat ha de ser el joc et portarà un bon resultat i no al revés, això et dona molt valor, i després jo crec que també a nivell d'equip tota la mecànica de joc es pot enfortir per un parell de raons, especialment per la del lideratge, és a dir, aquest equip per ser ambiciós necessita estructuralment posicions molt definides. La posició del porter es veia venir. Ara tens un porter de garanties i saps que amb aquest porter ja no hi has de patir. necessites un davanter centre. Veurem cap on et porta les circumstàncies si no el pots aconseguir aquesta temporada, si has de jugar amb Rafinha de fals nou. Jo estic veient molts moviments de cara a enfortir la posició de Rafinha. Amb Lamine, que sempre et quedarà com a alternativa. I mentre estàs discutint això i arribes al 31, t'ha aparegut la possibilitat d'un 5. O sigui, si tu tens un porter, tens un central, posem Cubarsí, 19 anys, tens Rodri i acabes fitxant un nou, acabes tenint un equip vertebrat, amb figures per cada línia extraordinàries. I després, en sentit de lideratges, m'agrada perquè jo crec que al centre del camp del Barça últimament s'havien diluït les responsabilitats. Que si el Pedri està bé, si no està bé, si el De Jong, si no sé què, que si el Gavi, que si el Fermín, que si... Saps allò com de dir? Que si aquest, que si l'altre...
Que si ara crec... et pot fer de mig centre, que si ara el Gavi et pot fer a la base o et pot fer de mitja punta...
L'entrenador tindrà problemes perquè haurà d'escollir, però tu has de tenir una plantilla amb recursos perquè tu has d'anar ja cap a la Copa d'Europa, que potser no la pots aconseguir el primer any, no ho sé. Però tu has de tenir un projecte que ja et porti a mantenir la regularitat a la Lliga, perquè la Lliga és la que et fa guanyar. Mirem les Copes d'Europa que ha guanyat el Barça, normalment sempre ha guanyat la Lliga. Per tant, una cosa és conseqüència de l'altra.
Sempre,
aquí
sempre.
No, sempre. No és com el Madrid, que tu pots guanyar la Champions, sinó aquest és aquest procés de maduració i el tens. Per tant, el salt de qualitat que fas, jo crec que és molt important. Després veurem la mecànica del joc, perquè això sí que m'interessa molt. Perquè, d'alguna manera, aquesta doble base que dèiem, no?, que tenia de centrecampista, amb el Rodri recuperes un migcentre clàssic com era el Busquets. I això fa que l'altura dels mitjos pugui variar. I el futbol no sigui tan vertical, futbol no sigui tan ràpid i no sigui tan imprescindible acabar les jugades. I tornaríem a l'àrea de metodologia del Barça, del Paco Seirulo i dels ideòlegs de la casa, que eren tot el que té velocitat, tot el que té energia, tot el que és físic, té un límit. L'associació a través del passi, mai. És comunicació.
Són infinites, no?, les combinacions.
Depèn.
No hi ha mai dues situacions
tu,
iguals.
Tu has de veure com t'associes. Per exemple, ara estem tots pendents de si el Rodri i el Pedri s'acabaran doncs, associant. Aquí també es deia de Xavi i Iniesta que no podien jugar plegats. Al final van jugar plegats.
O de si Bernal pot jugar una altra...
Això és diàleg. És diàleg entre centrecampistes, entre els jugadors, i això per mi és molt interessant.
Nosotros
és fascinant. Nosotros
estamos construyendo un buen proyecto, pero vosotros, la prensa, pues ya os encargaréis de destrozarlo todo entero, de arriba abajo, porque es vuestro trabajo y tenéis que hacer esto, ¿no? Primero, soltáis muchas mentiras, decís muchas mentiras los periodistas.
¿O no?
Y decís muchas cosas que están hechas para doblar la imagen de mí y decís muchas cosas y dices, ahora, ¿quién se va a asociar con este? Yo también me pregunto quién se va a asociar con otro periodista para decir mentiras de mí. Tú ahora te vas a asociar con otro periodista y vas a decir cosas malas. El Nil está diciendo muchas mentiras de mí.
El Nil, una veritat de bona. De tant en tant.
No, están diciendo mentiras.
Ara t'esquilarem a tu, que precisament sí. De lideratges tinc ocasió de parlar amb el Ramon Besa.
Que t'hi jugues al migdia és la nostra sintonia. L'esport sona diferent amb la força de la gent. El sí que saps que la lia.
És la lia perquè deixa mentira.
Informació i alegria.
Alegria para vosotros, que decís. Qué vergüenza.
La nostra forma de vida.
Mentir és la forma de vida. Bueno, és que és verdad, yo...
Un quart d'una del migdia. De Jong, escolteu-lo aquí perquè no el sentireu parlar al Gamper, perquè Nil Solà, formalment, com estàs? Bon dia.
Hola, com estàs, Joan Tejedor? Molt bon dia.
Avui és el dia de presentar-se davant l'afició, és el dia en què la nova plantilla del Barça, a l'espera que acabi el mercat, tingui els primers minuts al Camp Nou, que hi hagi discursos d'entrenador i de capitans, de primer capità, i les últimes hores hem conegut que Hansi Flick, a l'espera de fer una votació quan ja estigui la plantilla tancada, a partir del 31 d'agost, n'ha anomenat tres, i entre ells tres no hi és Frenkie de Jong, amb el pretext de que està lesionat.
Sí, amb el pretext de que està lesionat. De moment, fins que no es tingui aquesta plantilla, no hi hagi votacions. Els capitans del Barça seran Rafinha, Eric García i Pedri, per aquest ordre. En principi, això ho ha anomenat a Hansi Flick. Un Hansi Flick que ahir, a mitjans del club, ho explicava d'aquesta manera.
Rafa will do it, because normally...
En Rafa serà el capità. Normalment, Frenkie és el tercer, però el Marc i l'Araujo són fora, i el Frenkie està lesionat i no està disponible. Així que he decidit qui seran els capitans fins que votem, que serà quan el mercat es tangui. Quan estigui tancat, votaran. Però fins aleshores, el Rafa és el capità juntament amb l'Eric i el Pedri.
Rafa is the captain with Eric and Pedri.
Doncs aquest és Hansi Flick explicant aquesta decisió. Per tant, avui entenem que qui parlarà serà Rafinha. Jo, i això ja és opinió, crec que seran els mateixos tres capitans al llarg de la temporada, Rafinha, Eric i Pedri, però és veritat que l'equip a la plantilla haurà de votar. Un Hansi Flick que també va voler parlar de la situació de Frenkie de Jong.
The relationship with Frenkie and me is very good.
La relació entre Frenkie i jo és molt bona. Frenkie és un jugador molt professional i sempre parlo amb ell sobre les coses que passen a l'equip o sobre el proper partit. Parlem molt. Per mi és un jugador molt important, perquè a més també és un jugador amb molta qualitat i això és tot el que vull dir.
Gift to us and this is what I want to say.
Flick va parlar molt la temporada passada de que faltaven aquests lideratges que deies, Ramon, a la gespa, cosa que d'entrada és fàcil interpretar, clar, amb jugadors de 19, 20, 17, 18 anys. Però aquí sota també hi ha un missatge cap als que en tenien 27, 28, 31, Ter Stegen, Araujo, De Jong. Et sembla casualitat aquesta decisió que pren Hansi Flick? De moment, a l'espera que voteu, jo us dic que poso aquests tres.
Em sembla una decisió intel·ligent. I de moment li dius que es recuperi, que es posi bé molt De Jong i quan estigui bé, doncs llavors entre els companys, el que sigui, decidiran. Però fixem-se que els grans equips tenen grans capitans. I quan jo parlava de diluir responsabilitats, això ha passat una mica amb la capitania. Ens hem acostumat tant a Flick i que Flick és el que pren les decisions com si també fos el capità. Però hem perdut allò de dir, fins i tot quan sorties, qui porta la senyera, el braçal de capità? Un dia un, l'altre dia l'altre.
Hi ha aquest pacte tàcit de que el porta sempre el que porta més temps al club.
Aleshores, primer, això jo crec que s'ha de respectar, és una elecció de vestidor, encara que de vegades algun els entrenadors amb gran personalitat s'ho han carregat, per començar Cruyff el dia que va anomenar, per exemple, Vaquero.
Li va treure el braçal a l'Azubi i li va donar Vaquero, sí.
Ho ha fet Guardiola, quan també va anomenar el City el capità, que va dir... Ara hem vist justament amb el documental
aquest del Prime.
El que ha passat amb el Walker. Bueno, els entrenadors moltes vegades intervenixen perquè necessiten reactivar el vestidor. Jo crec que el vestidor del Barça, el vestuari, ha arribat en un moment en què necessita també aquests rols que quedin molt delimitats. Per això et deia el de Rafinha, que... En espera de qui serà el nou, quan l'altre dia el vaig veure jugar a Basilea de nou, de fals nou, i ara el veig de capità i tota la història, després del que va passar al Mundial, que es va parlar de la seva situació particular i de l'estima que li té Flick, perquè no ens oblidem que és el jugador bandera, i l'any passat l'absència de Rafinha va ser capdalt amb l'eliminatòria contra l'Atlètic de Madrid, per exemple, d'aquí la necessitat de tenir 22 jugadors, o sigui, això de dir, ai, escolta, això és com tot, la competitivitat, hi ha de ser, i has de tenir recursos i has de tenir més gent, no pots tenir només 11 jugadors i molts suplents. Una altra cosa és que tinguis una plantilla reduïda com vol Mourinho pel Madrid, però tu has de tenir una plantilla, els llocs doblats, com es diu, i jerarquies clares.
Jo los tengo triplicados los lugares.
I aquí és on jo crec que la capitania, hi haurà gent que anirà agafant més rols. A mi em sembla bé que Eric és un futbolista, doncs justament en la línia que tots tenim al cap, aquell el Puyol famós, que esclar, parlàvem molt del Barça de Guardiola i parlàvem del Barça d'Iniesta, parlàvem molt del Xavi, del Busquets, però el capità era Puyol. I parlàvem d'en Puyol, de Piqué, per què? Perquè Puyol... Jo sé, ara explicaré una anècdota que jo ja l'he explicat alguna vegada aquí, perdoneu-me, perquè com que em faig gran, em repiepiejo i repeteixo les coses, però el Pep una vegada explicava del que significava Puyol per al Barça, que deia, bueno, Puyol t'obliga, entre d'altres coses, a jugar a mig camp. Perquè tira la defensa.
Perquè tira l'equip endavant, no?
Per què? Perquè té uns recursos físics tan extraordinaris que pot corregir molt ràpid. És a dir, pilotes d'esquenes dels centrals, ell corregia. I això li permetia lluir les seves virtuts i al mateix temps dissimular els seus defectes. Perquè la línia de passada era molt més a prop. Els jugadors et quedaven molt més a prop al jugar al camp contrari. I t'obligava de passada a que el Piqué i altres jugadors haguessin d'estar en plena forma, perquè les pilotes d'esquenes dels... Recorda el tacle de Mascherano? Recorda aquelles jugades que hi havia...
No, si has de córrer 50 metres enrere, clar, has d'estar...
Havies d'estar molt en forma, recorda el que és el Piqué, i al mateix temps, clar, fa que l'equip tingui l'efecte faixa. Sí, tu les faixes tenen sentit quan apreten. Quan es comencen a donar, te'n vas a la merda, no serveixen de res. Que és llavors que acabes amb el Messi en una porteria i el Ter Stegen en l'altra. Però l'equip, clar, la faixa s'ha donat. Aleshores, aquest efecte faixa de poder apretar l'equip és molt important. Per això també crec que el joc posicional de Rodri, que a més defensivament jo crec que com a mig centre és el millor que hi ha, perquè ens hem oblidat moltes vegades de les vegades que els equips rivals arribaven amb facilitat a l'àrea del Barça, en situacions clares. Jo crec que la figura de Rodri fa que gairebé moltes vegades sigui com un tap i fins i tot com un tercer central. Jo crec que pots acabar jugant 3-4-3. És una altra cosa que fins ara ens n'havíem oblidat amb Flick. I era un discurs molt de Cruyff i era un discurs molt de Pep. Jugar amb tres centrals. Recordem que Rodri va jugar de central amb Luis Enrique al Mundial.
Sí, però me colgaron, però me colgaron.
Sí, sí, sí. Bueno, vull dir que...
Me reventaron por
no,
todos
però sí, és veritat, no el portes per estar a la nòmina de centrals com va acabar Mascherano, però allò que et va fer Touré a la final del 2009, bueno, de Copa i de Champions, que no tinc centrals i... Però escolta'm, aquest mig centre et pot fer aquest rol de central aquell dia. I l'any que ve, temporada nova, amb tots Sants, torna a ser migcampista, no hi torna mai més. Però que si el necessites, t'ho pot fer.
Ustedes me van a echar de menos a mí,
té una lectura del joc que jo crec que és molt... molt bona, i crec que per la Lliga, és que, clar, jo pensava l'altre dia, com mira, ara comença la Lliga, i estem parlant del fair play financer, estem parlant dels controls que hi han d'haver, jo penso, si el Barça i el Madrid es cauen, aquesta Lliga...
Què li queda?
Es penseix. Per tant, a la Lliga Tebas li interessa que tant Barça com Madrid fitxin. I això, en canvi, o que tinguin plantilles molt competitives i que tinguin recursos. Recordem que el Madrid... ens estem oblidant d'una cosa, que és que el mes d'octubre, si tot va com va, aprovarà a l'Assemblea la venda d'un 5% del club. És a dir, tindrà calés i tindrà liquidesa. No li surten perquè el Madrid li sobrin els calés. El Madrid necessita fitxar, com ha fitxat, fitxant, corregint posicions de l'any passat, és a dir, la dels laterals, la del central, vol dir que van fitxar malament, i ara estan corregint el que els hi va passar l'any passat, plantejant-se una aventura extraordinària a nivell futbolístic. Em recorda molt a França, molts defenses, molts davanters, pocs centrecampistes. Recordem que França amb Tchouaméni i amb Rabiot i es va partir com li va jugar a Espanya, sobretot a les semifinals, que semblava que era un equip que no
era profund atacant ni era rocosa defensant.
Vull dir, però que tot això fa que de cop i volta el fitxatge de Rodri hagi fet que el mercat anglès fins i tot i la gent comenci a parlar del que està passant a la Lliga Espanyola, perquè a Anglaterra porten la Premier cap a 3.000 milions ja en fitxatges. Llavors tu dius, és car, és barat, qui marca els timings? Marquen els anglesos, i els anglesos, quan tu has de fitxar un jugador anglès o has d'anar allà, és molt més complicat. Aquí li ha passat amb el Gordon, i ha passat amb el... no li ha passat tant amb l'Adeyemi, però sí amb el Gordon i amb el Rodri.
Però fixa que em deies, el Barça cada mig camp podria dir, estic cobert, ha fitxat Rodri, i en canvi el que més necessita, que és un davanter centre, no l'ha fitxat, i el Madrid al revés, que dius, si alguna cosa té són davanters hàbils, extrems, mòbils, n'ha fitxat més, i en canvi dius, què li falta al Madrid? No, home, un mig centre que li vertebri l'equip, i és l'únic que no ha fitxat.
Bueno, no sé si acabaran fitxant a Zubimendi o acabaran fent algun altre, o si se'n sortirà amb l'Arda Güler o se'n sortirà amb el Bernardo Silva, amb Estones, no ho sé. De vegades ens oblidem perquè parlem molt del Madrid com si fossin Modric i Kroos fossin per separat, i jugaven tots dos, no un. És a dir, parlem no el Madrid de Kroos o el Madrid de Modric, no, el Madrid de Kroos i de Modric. Per tant, aquest sentit de que del Madrid ara tu tens qui defensarà amb Mbappé, Vinícius, Diomandé, Bellingham... Clar,
això venia un altre.
Clar,
i Kroos i Modric moltes vegades tenien a Casemiro al darrere, també. És a dir, era un equip que jugava molt diferent.
Però jo ara no sé com jugarà, sí que no ho puc preveure. Així és com estic expectant per veure com evolucionarà el Barça amb Rodri, que farà Flick a partir d'una base que ja és molt clara i d'un estil molt reconeixible. No sé què farà Mourinho, perquè li ha perdut la pista com a entrenador i com a intervencionista els últims temps. Vull dir, no tinc ni idea de quin equip té el cap, ni què pensa fer, però sí que em va sorprendre molt. Hi ha la frase que va dir Mourinho, va dir, bueno, com que Rodri tenia dubtes, jo també vaig acabar tenint dubtes sobre Rodri, no? És la frase
sí.
que ha dit. Que
mira, és... podem escoltar la feta de Mourinho. Ahir l'entrevista que va fer el Chiringuito amb el Pedrerol, que va dir això, que va parlar amb Rodri i que quan el va veure dubtar, llavors hi van entrar els dubtes amb ell. Així ho va dir Mourinho.
No, hablé un par de veces y Real Madrid le hace una oferta muy buena. Rodri ha tenido dudas, ha dudado. Las dudas que Rodri ha tenido me han creado dudas a mí. Jugador extraordinario. Yo pienso que Real Madrid es de una dimensión. No puede tener jugadores que piensan dos veces. Tú contactas y el jugador te pregunta, ¿cuándo tengo que ir? Pero él muy correcto con nosotros y le deseo bien, no demasiado bien, obviamente.
És molt interessant el que diu, eh? Perquè t'està dient que estic segur que el Rodi li estava preguntant la mecànica del joc, igual que estem parlant ara nosaltres, de com serà. I el Mourinho
no li va saber respondre.
I va dir, no, fes-me confiança. Ara el documental de Mourinho que estan fent, que s'estrenarà
aquests dies,
és molt revelador, perquè no es parla mai de tàctica. Mai. O sigui, es parla tot...
D'actitud...
De templaris. O sigui, jo faré un exèrcit de templaris. O sigui, els templaris vol dir que no preguntaran de què faré ni de com jugaré. És una altra manera d'entendre el futbol. I això li va anar bé a l'Inter, li va anar bé amb el Chelsea, vol dir... Veurem si li va bé en el Madrid, perquè aquí sí que discrepo de que el Mourinho va aturar el Guardiola i no s'ha fet veure que el Barça no va tenir la trajectòria tan esplèndida com es preveia. Bé, el Mourinho va guanyar la Lliga dels 100 punts, que
Lliga i Copa.
La Copa, una Copa molt disputada.
La Copa supercom... més difícil de la història.
el que sí que va aconseguir és que el seguissin com templaris. Bueno, això ho va aconseguir, just, però que, això no és el mateix que haver aturat just, el Barça de Guardiola.
I que el Guardiola va dir, plego, estic cansat. Sí. Ja va estar.
Però crec, això és opinió meva, que si Guardiola fes una llista honesta que pogués fer pública de motius pels quals plega, Mourinho no seria ni l'un ni el dos.
No, bueno, ell sempre ha reconegut que el seu rival va ser Klopp, mai va ser Mourinho. Això és una altra història. No, ara, jo també admeto que Mourinho, si tu t'acabes sent abduït per Mourinho, mates per Mourinho. Aleshores, el Madrid...
Això sí que ho va aconseguir, que hi hagués just un gran gruix de la plantilla que matés per ell.
La paraula és abduït, m'ha fet molta gràcia.
Esclavos.
Bueno, una mica és la sensació que tinc, no? Els farà jurar tots el Nou Testament, buscarà motivacions, psicològicament serà extraordinari, buscarà les maneres de trampejar els jocs, s'ho farà venir bé, però ell, clar, quan Rodri li diu els dubtes, ja vaig dir, hòstia, és possible, no sé si ho... Per el que vaig sentir després també de Rodri, jo crec que anava per aquí, on jugarem, com jugarem, qui defensarà, i en canvi és molt més fàcil explicar-ho des de la cultura del joc del Barça, que és on encaixa Rodri, que no pas des de la cultura del joc del Madrid, que és, nosaltres guanyem i després us explicareu com juguem. El problema és que quan deixes de guanyar, que és el que ha passat els dos últims anys, després comences a donar culpa a la premsa i tota la història, perquè a mi em sembla, i ho dic ara aquí, vergonyós, que els fitxatges del Madrid i les presentacions de l'entrenador es facin sense periodistes, sense ningú, només simplement amb una pantalla de televisió i de dir, aquí estem, allò em semblava... No, vaig veure aquella imatge i era una fredor i una cosa terrible. O sigui, ells dos allà, hem passat de l'ABC, el dia que estava totalment espitat el president del Madrid, que va arribar amb aquella pobra periodista de
l'ABC,
i hem passat amb una cosa hermètica, amb una cosa allà, amb un quadro, amb ells dos, mano a mano...
Però també m'he dado de baja de tu periódico.
Com ho va explicar, Nil Rodri, els fitxatges, els motius per fitxar pel Barça?
Doncs, evidentment, la primera pregunta era claríssima, els motius de la decisió, i aquesta va ser la resposta de Rodri.
La decisión ha sido una decisión dura, primero por el hecho de salir del Manchester City, y en cuanto Barcelona es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa, y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo dice entender a Jan, a la cúpula directiva, y nada, feliz de estar aquí.
Evidentment, Rodríguez explicava així els motius, uns motius que va repetir en diverses ocasions, que eren sobretot esportius, fent referència, evidentment, al que deia Ramon. Un dels objectius amb els quals arriba Rodríguez, és guanyador absolutament de tots els títols possibles, com no pot ser d'una altra manera, és per intentar guanyar la Champions.
Bueno, el Barcelona no es porque venga yo. Al final es un equipo que está creciendo muchísimo estos últimos años. Han sido capaces de ganar dos ligas seguidas en España, con la dificultad que conlleva, y en Europa están pues, a un paso de conseguir el objetivo, que es ganar la ansiada Champions. Y bueno, un equipo que creo que está teniendo un crecimiento muy interesante y muy importante. Al final, también uno de los motivos de venir aquí no es solo el presente, sino ver un poco la proyección del proyecto en muchos sentidos.
Rodri arriba per aportar a nivell individual, per sumar al camp, però també per sumar a fora, i això era el que explicava quan li preguntaven per la seva competitivitat amb Marc Bernal.
Entender que vengo a sumar, que vengo no a aportar solo como jugador individual, sino lo que pueda transmitir al resto de mis compañeros. Y en el caso de Marc, que tiene una progresión espectacular, es un chico que pasó por una lesión grave, pero que se ha repuesto de manera increíble y que bueno, que espero ayudar todo lo que pueda y enseñarle lo que estime en ese sentido. Así que bueno, creo que podrá crecer a mi lado y eso es importante, ¿no? Sobre todo los chavales jóvenes que puedan ver jugadores que vienen de fuera o con otras vivencias.
Aquest és Rodri parlant sobre els seus companys, sobre aquest nou rol que ha de tenir en principi en el Barça. Avui li han preguntat o ha comparegut Flick als mitjans de comunicació del club, i això és el que ha dit sobre el fitxatge sobre Rodri.
Of course it's it was a big opportunity.
Per descomptat, per nosaltres era una gran oportunitat tenir a Rodri. Tots n'estàvem convençuts al 100%, perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip i per mi és fantàstic tenir-lo aquí. Crec que és el millor 6. Pot controlar el partit, però també pot ajudar molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aeris és molt important per nosaltres i per descomptat eleva el nivell de tots els jugadors.
For us very important and of course.
Sí, t'escolta Ramon i nosaltres l'escoltarem avui al Gamper. Per cert, això de triar uns capitans, creus que és idea seva? És a dir, els noms no tinc cap dubte que els ha triat Flick, però creus que és idea seva o després del que va passar l'any passat amb Ter Stegen, que mentre no signa la baixa de 4 mesos se li retira la capitania, tot plegat, creus que aquest any també amb De Jong lesionat li han dit des del Hansi, potser seria bo que marquéssim els lideratges una mica.
No sé si és tan influenciable Flick. Si es deixa dir determinades coses, no? Això tant el Sique com el Nil, que estan molt més al vestidor que no pas jo, no sabria dir-te ara, diria una especularia i no... A mi em sembla, ja et dic, una decisió intel·ligent de dir que de moment aquest xicot, el De Jong, que es curi. A mi em sembla bé que es delimiti això de que ara es toca dilapidar De Jong. Jo crec que el Blasa s'equivoca i que ni l'entrenador ni pel que sigui el president, a tots els agrada De Jong. Mm. Una altra cosa és l'opinió pública.
Me parece aquí. Que por fin hay alguien que dice algo.
Un periodista defendiéndote, ¿eh?
Periodista que ya, como ya está jubilado, ya puede hablar no, bien, interés de decir cosas.
Però, activo, cosa que
no, però si ara dèiem, és un jugador que el Barça no té, De Jong, del centrecampistes, sí. Perquè ho hem explicat moltes vegades. El problema de De Jong és que no gira. És un gran conductor, elimina línies, arriba i xuta. Però acostumats al control orientat, que tu veus a jugar, que tu també ho veuràs amb Rodri, no aquest control orientat no té.
Els perfils que li diuen ara, no? El perfilar-se que diuen.
Aleshores, tenir-lo per mi és més important que no tenir-lo. Ara, ell se li ha de fer veure que ara ho tindrà pelut per jugar. És a dir, recupera't bé, posa't bé, tens temps, no et pots operar, no t'operis. Fes el que vulguis. Ara, nen, hauràs de rascar, eh? Perquè ja ha passat el Mundial, bueno, ara tens el Xavi allà, que no sé com si el convocarà més com el Koeman o quin serà la relació que tindran. Però jo crec que és una decisió intel·ligent. De moment, recupera't, posa't bé i avisa'm, serveis mèdics que em diguin que ja estic a punt. I quan estiguis a punt, demostra que ets capaç d'entrar en aquest equip i compartir amb el Rodri, amb el Pedri, amb el Gavi, amb el Fermín i el que sigui.
Mi objetivo es llegar muy temprano ya, cuando pueda, para la Nations League.
Exacte, com el Xavi està, ara Xavi sabrà el que és tenir-te implicat, Frenki. Ramon, un plaer tenir-te aquí, com sempre.
Gràcies a tu, que vagi molt bé a tothom.
Pau, teniu professor nou a l'escola, eh? Sí. Ha arribat Rodri, teniu un monitor
sí,
nou.
Sí, home, però l'hem de donar la benvinguda perquè hi ha coses que han de quedar molt clares. Hi ha coses que han de quedar molt clares. I és que jo vaig anar a Espanya a adaptar-me i ara és moment que ell m'escolti. Benvolgudo Rodri, que te llamo así porque no me sé tu cognombre, que o sea, que bueno, que benvolgudo Rodri. Lo primero de todo, bienvenido al Barça. La verdad es que eres un fichajazo, muy bueno. Y espero que aportes experiencia, talento y estoy seguro que este año contigo ganar la liga será soplar y hacer botellas. Dicho esto, el pasado verano yo fui a tu equipo, que es la selección española, y os ayudé a ganar el Mundial. Me adapté en todo lo que hizo falta, luché por una camiseta que, bueno, ya me entiendo, si dependiera, pues igual me hubiera escapado de allí, en plan, piernas, ayudadme. Pero ahora, el que ficha por mi equipo eres tú, así que de ti espero ver lo mismo. De entrada, a finales de septiembre, espero que ya te hayas aprendido varias frases hechas, como, por ejemplo, a la taula d'en Bernat, qui no hi és, no hi és comptat, o también a la taula i al llit, el primer crit. Y para noviembre ya tienes que ir ya por los pronombres febles, ¿eh? Los pronombres débiles, ya te explicaré. Y yo te voy a ir haciendo costado todo este tiempo, porque a horas de ahora lo más caliente está en la higuera, y ya sé que tú no has venido al Barça solo a petar la charrada, pero quiero ver algo de adaptación, no me huyas de estudio. Tú decides si entiendes el Barça como lo ha entendido el Lewandowski, que se ha ido el nano a Chicago con el carnet de Maulets a la cartera, o si quieres entender el Barça como Ferran Torres, y no te voy a decir más porque hay para alquilar sillas aquí, ¿eh? No hablo para no montar un cirio. En fin, que bienvenido al Barça, y ahora a trabajar y a ganarse las garrofas. Venga, Rodri, benvingut.
Bravo. Bravo. 12:35. Si esteu mirant el directe a YouTube, Sí, s'ha perdut.
Ostres.
S'ha perdut. Quique Rodríguez, què fots aquí un 19 d'agost?
Miratge.
Treballar.
Bon dia, Catalunya.
Bon dia. Els meus respectes al Ramon Besa, que és la primera persona que a l'estiu, en lloc d'engreixar-se, s'aprima i està millor físicament ara
que
fa 30 anys.
S'assembla a mi cada cop més.
És veritat. Està mutant en Guardiola, el Ramon Besa.
S'està quedant aquesta barbeta així ben guardiolesca.
Juvenil.
És que t'ha fet un xaval, eh? Fora conya, m'ha impactat.
T'ha fet un xaval.
Ara feia setmanes que no el veia i m'ha impactat.
Diumenge titular.
Mai millor dit, el xiquet tornat vendora aquest estiu, perquè estem preparant coses per la propera temporada. Avui és dia de Gamper. Avui no farem la transmissió del Gamper a Ser Catalunya, perquè ho guardem tot ja pels partits oficials, per la Lliga. El futbol en català a Ser Catalunya des de l'any passat es diu Què t'hi jugues, Barça? Aquest any seguirà sent Què t'hi jugues, Barça? El passat ja t'hi sentíem molt. Hi havia el Vermo. Vam tenir el Nil la primera part de temporada. Per què m'esteu mirant amb ulls de conspiradors tots plegats? Què heu d'explicar?
Perquè estic veient a veure on acaba la frase.
No, jo no sé què heu d'explicar.
Sembla una frase de Víctor Pazzi.
A mi m'heu dit, baixarem el Què t'hi jugues.
Que vaig fent subordinades.
Aquest any és molt important.
Baixarem a explicar coses.
La cadena SER, per SER Catalunya, per Ràdio Barcelona, per aquesta casa, perquè es compleixen 50 anys de la primera retransmissió en català que el Joaquim Maria Puyal va fer en aquests mateixos estudis. I per això hi haurà una sèrie d'accions especials que ja anirem explicant, i el Què t'hi jugues, Barça, canvia algunes peces, i els que estem aquí a la taula som els implicats.
Què vol dir sou els implicats?
Que som els implicats.
Que, per exemple, puc dir que el nou narrador, i ara la gent fliparà, serà l'Albert Bermúdez.
Ostres!
Bueno, sí.
I la gent dirà, hòstia,
ja en sabràs.
El ventríloc de les veus.
Perdó. Narrarà Albert Bermúdez o narraran...
Narraran tots.
O narraran els personatges d'Albert Bermúdez.
Lo del ventríloc és perquè és que ha estat amb José Mari Vaquero, que també estarà al Què t'hi jugues, Barça.
També, eh?
Sí, també. I ha estat molt bo perquè hem estat allà amb el Jordi Martí prenent algo i tal, i el Vaquero ens diu... El ventríloco este es bueno, ¿eh? Era el Bermúdez.
I resulta que sóc jo, sí, coses de la vida. Doncs sí, narraré jo i intentaré fer-ho bé.
Mentre disfrutis?
Sí, home, sí, ens ho passarem molt bé. La veritat és que jo és possiblement, per mi, la notícia, una de les notícies de la meva vida.
De fet, ella
ha
narrat.
Narrar el Barça.
Sí, ella ha narrat.
Flipant, o sigui, clar, jo fins ara havia narrat la Kings League, havia narrat futbol de la Federació de Paràlisi Cerebral... havia narrat amb una pila de coses, però el Barça, tio, però el Barça és com...
I el Barça en els 50 anys de les retransmissions. Clar, en català.
Em torna loco.
És el mateix que la pilota corre més, ja ho veuràs.
El Bermúdez el deixarem anar de colònies, però no pot anar sol i l'acompanyarà el Nil Solà, que serà el seu Sancho Panza.
Ostres, o sigui, tindrem...
tindrem el Sancho, Don Quijote i a Sancho Panza.
Ell és el Sancho i jo sóc la Panza.
I tindrem... El pringat que es queda a l'estudi...
Com sempre, seré jo.
Que seràs tu.
Per repartir jocs, sí.
O sigui, estaràs a tots els que t'hi jugues, Barça,
sí,
dirigint des de l'estudi.
Exacte. Però simplement per controlar que tot...
T'has segur Bermúdez, això?
Sí.
Per controlar que tot va com ha d'anar, perquè bueno, la Palet seguirà i tal, però també torna el Cristóbal i llavors...
Com?
Hi ha d'haver algú que controli que aquí no es desmadri massa la gent.
Sí. Torna el Cristóbal,
torna
també.
Torna el Cristóbal, sí. Cristóbal, que de fet no ha marxat mai de la ràdio, però
no,
d'alguna manera torna i una de les seves feines principals serà... està el Què t'hi jugues, Barça, amb el que implica que el Cristóbal estigui al Què t'hi jugues, Barça.
Cristóbal és com sopa de cabra.
Ara havia de venir,
sopa de cabra, havia, no ha marxat mai.
Una cosa, havia de venir, però ara està el Toreschi parlant amb la Berta, l'Albert i el Víctor, que són el tècnic, el responsable d'emissions
i
la de digitals, i l'Eli també, i els està fotent un rotllo de com volia canviar l'estudi, que he dit jo me'n vaig a baix, Cristo, i tu mateix.
Jo he de dir que ha entrat per la porta Cristóbal Chassent, ha saludat a tothom, m'ha agafat pel coll i m'ha dit, vine que tu i jo anem a parlar, i m'ha fet una xerrada motivacional que, bueno, podria ser el partit ja d'avui, que
sí,
ja sortiria,
sí, sí, sí,
a menjar-me la gespa. Una xerrada motivacional tremenda.
Això ho comencem diumenge, una hora abans del partit?
Una hora abans del partit, sí.
Alguna cosa més que vulguis desvetllar, deixem sorpreses per l'antena.
Sorpreses, sí, sí.
I a més, un
programa és com comença, però sobretot és com acaba.
La temporada, correcte. Per tant, Què t'hi jugues, Barça, a partir d'aquest diumenge, amb el Sique Rodríguez com a mestre de cerimònies, amb l'Albert Bermúdez a la narració, amb el Nil Sudan i l'Anàmbric, amb el Cristóbal que torna i amb més sorpreses que anireu descobrint l'any del 50è aniversari del futbol en català a Ràdio Barcelona. Doncs, molta merda, com es diu al teatre.
Et continuo escoltant.
Anem, que tenim moltes coses per explicar. Per exemple, ara ho comentava el Ramon Besa, les presentacions del Real Madrid que s'estan fent a porta tancada. Ha tornat un altre heroi del Mundial. Javier Raez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas.
Por fin un campeón del mundo, de nuevo en el que te jugas. A ver si vas a volver tú y no te van a dejar entrar tampoco al Bernabéu.
Hombre, espero que sí, espero que me dejen entrar. Espero que me dejen entrar, vamos a ver. A mí me gustan las presentaciones de toda la vida.
A mí también.
Con público, con prensa. Me gusta la... Bueno, el fútbol de toda la vida, no me gustan las cosas nuevas. O sea, no estoy para nada de acuerdo con que se hagan a puerta cerrada, aunque haya algún motivo que ya nos explicará en su momento, pero que a mí me gustan las cosas normales. Tampoco hace falta hacer una hora con cada jugador, quizá una conjunta, quizá con un partido de entrenamiento, yo que sé, como sea. Pero me gusta, bueno, pues se haga de forma tranquila, normal y pausada, como se hizo toda la vida. Pero cada uno en su casa hace lo que cree oportuno, y en esto el Madrid ha decidido hacerlo a puerta cerrada y de forma más íntima. Así que, bueno, si al final ganas, estará perfecto, y si pierdes, pues estará menos perfecto. Pero vamos, que esto no es evidentemente algo vinculante y que influya en el resto de la temporada.
Pues no sé, este cambio de política, Javi, ¿cómo lo vamos a solucionar? El sábado os tenemos por aquí, porque el Madrid se estrena en la Liga en el campo del Español, sábado 9:30, ¿cómo llega?
Ese es el tema, lo deportivo. Si Mourinho da o no con la tecla, y si consigue pues convencer a Mbappé, a Vinicius y compañía de que hay que defender, hay que bajar, hay que trabajar, y si lo consigue, pues habrá dado con la tecla. Está en esas, y parece que también la plantilla está en conseguir revertir lo que ha pasado los últimos dos años.
Pues Javi, vamos hablando. Bienvenido de nuevo.
Muchas gracias.
Me han parecido demasiadas las vacaciones que has hecho, pero bueno, contentos de tenerte aquí.
No, bueno, he estado intermitente. He estado viendo los partidos de entrenamiento del Madrid, en Leganés, a Corcón, he ido a verlos. He ido al estudio con Álvaro Benito algún día, he entrado en la radio.
No,
bueno,
por eso, ya he ido escuchando.
He estado un poquito a todo.
Abrazo, Javi.
Cuidado, chao, chao.
3:45. Posem-nos al dia, va.
Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
I presenta a partir de la una l'Espanyol l'últim fitxatge que ha tancat, el del central Vanya Drekušić. Allà tenim ja l'Andrea de la Torre. Andrea, què tal? Bon dia.
Bon dia, Teje.
Tot a punt perquè comenci aquesta roda de premsa, en què després també parlarà Monchi, no?
Sí, aquí estic a l'estadi de l'Espanyol, on d'aquí pocs minuts comença aquesta roda de premsa de presentació de Vanya Drekušić, el cinquè fitxatge del conjunt blanc i blau. El central eslové atendrà els mitjans per expressar com han sigut les primeres setmanes a Barcelona com a jugador de l'Espanyol, i posteriorment també atendrà els mitjans Monchi. Per tant, estem molt pendents a tot el que ens pugui explicar.
Pendents de que expliqui Monchi, també estem perquè amb el Martí Juncau. La Martí, bon dia. Pendents de tot el que passa al món, per exemple, que el jugador del Bayern de Múnich, Musiala, explica que té una malaltia anomenada disfunció neurològica.
I després de desplomar-se per segona vegada enmig d'un partit aquesta setmana, el migcampista alemany ha comunicat que pateix aquesta condició. Explica que, tot i poder espantar la vista de l'espectador, és una part normal de la seva vida i no és un risc per la seva salut.
Els terratrèmols que hi ha hagut les últimes hores a Granada han afectat també el club de la ciutat.
Aquesta matinada, Pacheta, entrenador de l'equip, explicava al Larguero com han viscut aquest episodi des del club.
Era un barco, se mueve. Esto se mueve, es impactante. Tenemos algunos chicos que se han tenido que cambiar de casa. Se va a revisar el estadio. El estadio tiene los desperfectos que tenemos en las casas y que tenemos todos. Pues algunas cosas que se han roto, pues normal, es normal. Yo lo que soy optimista, aparte de que van a venir los técnicos a verlo y todo lo demás, yo espero que no tenga daños estructurales y el lunes, podamos jugar contra el Mallorca aquí en casa.
Pacheta assegura, però, que si el partit es juga serà amb total seguretat, i més notícies al futbol espanyol, perquè la Comunitat de Madrid ha denegat les mesures cautelars al Rayo per la concessió de Vallecas i definitivament no podrà jugar al seu estadi.
En futbol internacional hem d'explicar que Senegal té nou seleccionador i és un nom conegut.
Sí, és Patrick Vieira, la llegenda francesa de l'Arsenal, que després d'entrenar al Gènova afrontarà la seva primera experiència com a seleccionador.
Més enllà del futbol, en bàsquet, el Barça està a punt de fitxar el substitut de Xenguelia. Sir Chávez, bona tarda. Bon dia.
Què tal, Teje? Bona tarda. Bon dia. Doncs sí, és Joan Macondo, a la pivot francès internacional amb la seva selecció, 26 anys, 2,07 metres, ha passat per Mònaco, Budugnos, Turtelegom i Fujian xinès. Té experiència a Eurolliga, també Eurocup, un perfil molt físic, atlètic, versàtil, que pot jugar tant de 4 com de 5. És una operació que ja està avançada, encara queden alguns detalls per acabar de tancar, però la previsió del club és que s'anuncia a finals d'aquesta setmana o principis de la vinent, i que, si tot va bé, ja es pugui incorporar la pròxima setmana amb la resta de jugadors que no van amb la seva selecció. Aquesta finestra FIBA. Macundú està avançat, però la seva arribada no tanca el mercat del Barça perquè continua faltant el 5. La carpeta segueix oberta, especial atenció al mercat nord-americà. No hi ha una data límit interna, el Barça prefereix encertar el perfil abans que fitxar per necessitat i, per tant, podria arribar a començar la temporada oficial sense aquest 5. Si cal, la recerca es podria allargar fins i tot fins a l'octubre.
Doncs, entrada a la tardor podria arribar aquest pivot que busca el Barça. Més bàsquet, perquè, parlant del joc interior blaugrana, ahir el larguero Billy Hernán Gómez afirmava que espera tornar-se a sentir jugador a Unicaja.
L'exjugador del Barça i pivot de 32 anys va ser presentat pel club malagueny i explica a la SER que és el context ideal per fer-ho després de la seva etapa al Barça.
Creo que puedo encajar, porque creo que puedo ayudar mucho al equipo y al club y porque creo que también ellos me pueden ayudar muchísimo, ¿no?, a disfrutar y a sentirme jugador y en eso yo creo que Unicaja como club y Málaga como ciudad pues han sido increíbles.
I el Barça entenc que no se sentís gaire jugador, suposo que haurà fet autocrítica. Tanquem amb dues notícies de tennis, la cara Rafa Hodder i la creu Nick Kyrgios.
Sí, perquè el tenista grec, suspès provisionalment després de donar positiu en cocaïna durant un torneig a Mallorca. Per altra banda, Hodder juga avui als vuitens de final de l'ATP de Cincinnati contra Flavio Cavoli a les 5.
Passa un minut, a tres quarts d'una del migdia.
Què t'hi jugues?
Així et segueixes per aquí, oi?
Segueixo per aquí.
Hi ha una novetat aquest any a la Lliga que ens ha cridat molt l'atenció i que sé que tu t'he fascinat, que és aquesta tecnologia de la pilota connectada, que és una novetat que s'ha estrenat ara amb la primera jornada, que té a veure amb un sensor que té a dins la pilota amb la que es juguen els partits.
Doncs sí, ja ho vam poder veure al Mundial, amb alguns exemples, com per exemple aquell Portugal-Croàcia en què el sensor va arribar a detectar que Matanovic havia fregat la pilota amb els cabells i això va poder determinar que hi havia fora de joc i es va anul·lar el gol de Croàcia. També amb els quarts de finals entre Noruega i Anglaterra, amb aquella pilota que semblava que havia colpejat els cables de la Spider-Cam, però la FIFA va dir que el sensor no havia detectat res i que, per tant, no havia tocat el cable. És una tecnologia que permet saber si la pilota ha estat tocada i en quin moment exacte. Una informació que es pot integrar amb el VAR, amb el fora de joc semiautomàtic, sobretot, és a dir, ja no serà una persona qui determini quin és el frame exacte en què surt una passada, serà el mateix sensor qui marqui el moment exacte en què el jugador toca la pilota, i per saber com afectarà això i fins on es pot integrar aquesta nova tecnologia amb totes les dades que ja genera la Liga, tenim amb nosaltres avui a Ricardo Resta, que és el director de Football Intelligence i Performance de la Liga.
Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Es un proyecto que ha sido en colaboración entre la Liga, el Comité Técnico de Árbitros, la marca que hace el balón, Puma, y Kinexon, para ayudar a eso, ¿no? A ser más objetivos en decisiones, pues fueras de juego, manos, balones desviados, córner, saque de puerta, dobles toques, los momentos exactos del contacto. ¿Cómo nos tenemos que imaginar lo que hay dentro del balón, este sensor?
Bueno, pues es un muy pequeño sensor de radiofrecuencia que pesa tan solo 14-15 gramos y que está integrado en por dentro de la construcción del balón en la vejiga y que automáticamente pues queda sellado y nos da un balón completamente funcional y en el que no hay ninguna diferencia con el balón que no lleva sensor.
Claro, o sea, que el balón pese lo mismo, que no se desvíe las trayectorias, que sea estable, ¿no?, que tenga el mismo equilibrio. Todo esto es a nivel de ingeniería es complicado, ¿no?
Pues imaginamos que sí, no somos tan expertos en tecnología, pero precisamente pues lo que hizo posible este proyecto es que aproximadamente hace un año desde Puma nos informaron que habían completado todos los procesos para poder integrar el sensor en el balón, que habían pasado y validado todos los tests de FIFA, que sabéis que para que un balón se pueda utilizar en competición profesional debe ser obtener el sello de calidad de FIFA y la aprobación para su uso en las competiciones oficiales. Y a partir de ahí pues nos pusimos manos a la obra pues para resolver todo esto que acabas de comentar, tan complejo de poner de acuerdo a Puma, a Kinexon, al Comité Técnico de Árbitros, a la Liga, a la producción audiovisual, al VAR, al fuera de juego, que son los elementos imprescindibles pues para que esto funcione cada día en los partidos de la Liga de Sports.
¿Y esto cómo funciona? Es decir, ¿se instalan unas antenas en el campo para que capten lo que envía el sensor o cómo se envían los datos?
Vale, primero el sensor es, como os decía, es un sensor de radiofrecuencia que está integrado en el balón, que tiene una pequeña batería. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para que el sistema funcione es que el balón esté cargado, ¿no? A partir de ahora, los balones de competición están depositados y alojados en un lugar especial en los estadios, con unos armarios y unas estaciones de carga y de conexión que permiten monitorizar durante la semana y previo al partido que efectivamente están conectados y están cargados. Entonces, es ese, digamos, la primera parte, ¿no? Que es novedosa con respecto a esta tecnología, que es que el balón, además de que para poder hablar en el campo, pues necesita ser cargado. A partir de ahí, en cada estadio es necesario realizar una instalación de antenas que permitan que el balón esté en todo momento localizado en su ubicación en el campo y transmitiendo información. Esto es un poco lo que hablabais antes de la jugada de FIFA, de la posibilidad de tocar el cable, si el balón había salido del radio de acción de las antenas.
Claro,
y si
el balón
no
sube más arriba de las antenas ya no lo detectan, ¿no? ¿Representa?
No, claro. Es un poco lo que demostraba un poco FIFA, que evidentemente la polémica que se puede suscitar al visualizar las imágenes por la percepción óptica que puedas tener desde una toma de cámara, que parezca que el balón ha tocado un elemento o como es en el juego, que parezca que alguien ha impactado con el balón y que efectivamente luego el latido del balón nos pueda certificar si efectivamente ha habido algún tipo de contacto o si en algún momento determinado se ha podido perder la señal. Claro. La información que teníamos desde FIFA la hemos chequeado y la que tenemos también, porque así hemos planificado las instalaciones en los estadios, es que el sistema de antena lo que permite es tener una cobertura total del perímetro del terreno de juego, es decir, el balón está en todo momento localizado en el perímetro del terreno de juego, pero también en la altura, que es necesaria y que habitualmente ningún balón va a subir por encima de esos 50, 60 metros. Habría que pegarle muy fuerte para sacarlo. Pero y bueno, en el caso del Mundial no salió del radio de acción.
No salió del radio de acción. Dice Selecto el latido, porque la forma de verlo, y también se va a ver en la retransmisión televisiva, es esa, ¿no? Que los golpeos que recibe el balón se dibujan como cuando vamos al médico y nos hacen un electrocardiograma, una revisión, ¿no? La línea esta sísmica va a ser así como lo vamos a ver.
Tal como el sistema se conecta directamente a tanto al VAR como al fuera de juego, sistema, y está emitiendo en tiempo real con una latencia de 2 milisegundos, que es nada, 560 veces por segundo, esa señal que se integra en un monitor dentro del VAR y del fuera de juego. Y efectivamente funciona tal como el latido de un electrocardiograma. Cualquier sensibilidad, cualquier contacto que el balón detecta en el campo, automáticamente se refleja como una curva pequeña o grande en función de la potencia del impacto en esa señal, que les permite a los árbitros, pues, en cada momento tener claramente identificado, uno, si el balón ha sido contactado, o dos, en el momento exacto en el que ha sido contactado, o diferenciarlo de simplemente de un bote que ha podido pegar en el terreno de juego el balón bote.
Claro, claro. Sí, se entiende perfecto. ¿Y te puedo hacer una pregunta de analfabeto y tú no me juzgas? Porque, claro, esto va a medir también, con una tecnología SXBall vais a sacar datos como la fuerza del chut, los efectos, trayectorias, que esto va a ser muy chulo, ¿eh? Pero jugadores que chutan a 140 por hora, ¿no se puede romper este sensor?
Pues a priori no. O sea, lo que está testado en las pruebas que se han realizado, no ha habido ninguna incidencia, y tampoco en las que hemos realizado nosotros previamente en el mes de enero con los equipos, con los clubes. Hemos estresado también la tecnología y hemos estresado el balón. No te digo que no pueda suceder un día, pero como se puede pinchar un balón, sí, claro, o en un contacto cuando le meten un taco fuerte, una pisada, y que pueda hacer que el balón se rompa. En cualquier caso, para eso tenemos otros 13 balones alrededor del terreno de juego que inmediatamente sería sustituido.
Claro, claro.
Salta la alerta. Si el sensor deja...
Si deja de funcionar, salta la alerta.
Exacto. Y enseguida el árbitro tiene la comunicación y hay un protocolo para que se pueda reemplazar el balón. Uno, si se estropea. Dos, si por cualquier circunstancia deja de emitir.
Porque dos cosas. La primera, ¿cuál es el valor, digamos, de cada balón? Y la segunda, ¿se puede comprar, por ejemplo, un balón así?
Bien, os podemos decir que el incremento del valor del balón por el efecto de la integración del sensor está en torno a los 160 euros extra de coste sobre el precio del balón, ¿vale?
O sea, sobre más o menos unos 300 euros del balón. No está mal.
Sí, bueno, dependiendo de cómo estén los precios de venta público, que no sabría decirte, sí. Pero aproximadamente por los comentarios, ¿no? Pero ese incremento de balón tiene que ver, uno, el coste de cada chip, de cada sensor; dos, el extra que supone fabricar una vejiga especial que integra el sensor, que es la que va por dentro del balón; Y anecdóticamente, pues un incremento que nos hemos encontrado por el camino, que es que el balón ha dejado de ser material deportivo y pasa a ser material electrónico en aduanas. Es decir, que cuando se envía desde el fabricante... Claro.
Los aranceles que se pagan son más altos, ¿no?
Exacto, porque a partir de ahora ya no es material deportivo, sino que es material electrónico.
Buena esta. Bien. ¿Llegará el día que tendremos una cámara en el balón? En el FIFA 99 había la cámara de balón.
Cámara balón, es verdad.
Al paso que avanza la tecnología, pues cualquier cosa es posible, pero no me quiero imaginar cuando el esté mareo, rodando por el suelo, las vueltas, el mareo que nos iba a provocar a todos.
Ya está.
Ya recoge el giro, el sensor que tenemos, el spin rate, el giro de... Sí. Del balón y las vueltas por segundo que pueda dar y los efectos, yo creo que sería para volvernos locos.
Hasta aquí las preguntas tontas. Ricardo, gracias por explicarnos cómo funciona esta tecnología, que esperemos que sí, que sirva para mejorar el fútbol, y si de paso nos puede dar pues todos esos datos que también nos van a ayudar a analizar las jugadas, pues bienvenido sea. Un saludo y gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, encantado.
I abans de tancar, acabar de fer roda de premsa prèvia al partit del cap de setmana, el míster del Girona, Quique Álvarez. Núria Vilamala, com estàs?
Què tal, Tege? Bon dia.
Estem pendents aquests dies, clar, òbviament, del cas Sigankov.
I no s'ha volgut mullar, ha dit que hi ha un comunicat del club, que ell ja li va tocar parlar diumenge i que no ho tornaria a fer. S'ha remès el comunicat del Girona ahir, en què deia que li havien obert un expedient disciplinari. Sí que ha parlat de Bànat, que ha aclarat una mica la seva situació.
És una confusió. Hi ha un tema a part i després els de més jugadors, doncs, bueno, és un tema de que jo senti que estan físicament, mentalment i en tots els sentits connectats. No? Aquest una mica és el d'això de Bànat ara mateix, però bueno, està entrenant bé, ell està entrenant aquesta setmana, entrenant molt bé i bueno, en principi si no passa res, demà estarà complet.
Per tant, confirmat que allò de Bànat va ser una confusió. Teje també ha parlat sobre Arnau Martínez i Àlex Moreno, ha recalcat que sempre estan a disposició, que la seva situació no ha canviat i que ell creu que entraran a la convocatòria. Clar, som dimecres, el Girona juga contra el Córdoba divendres, per tant, poden passar encara moltes coses. I sobre Unagi també ha dit que haurà de valorar com està la situació i que si no ha sortit i ell està bé per jugar, que també entrarà en convocatòria. Clar, Teje, som dimecres, per tant, s'ha de veure en quina situació estan tots els jugadors que poden sortir.
El geni que va descobrir que els entrenadors podien fer les rodes de premsa dos dies abans, els hi van fer un regal del cel a ells, però els periodistes aficionats i sobretot la gent que juga als managers, fantasies, tot això, ja no saben com agafar els equips. Núria, t'hi gràcies.
Una abraçada.
Arribarem a la una del migdia. Pausa, dos minuts, butlletí i baixen-nos de la treva, com sempre. Adéu-siau. Remenen la bola, demà tornem si no ens fan fora. ¿Qué te jugas?